Estàs escoltant un podcast de Ràdio Terra, la veu dels països catalans. La ràdio popular que es manté gràcies a la confiança de sòcies i socis arreu del territori. Ens pots escoltar a través del nostre web radioterra.cat o laradio.cat. Segueix-nos al Twitter, al Facebook i al nostre canal de Telegram. El Dia Sonor, l'informatiu de Ràdio Terra amb Marta Corull i Albert Sales.
Convocats els plens al Parlament i, per altra banda, al Senat per debatre la resposta al 155 i per aplicar-lo.
Esquerra i la CUP exigeixen declarar la República com a eina de defensa, mentre que el PDeCAT s'hi mostra reticent.
Els països catalans tenen els punts turístics amb l'ocupació més elevada de tot l'Estat.
I parlarem també de l'augment dels preus de lloguer a Catalunya, que s'han disparat en el darrer trimestre.
I Ecologistes en Acció reparteix 14 banderes negres a platges valencianes, illenques i catalanes pel seu mal estat i gestió.
Parlarem amb l'entitat ecologista perquè ens expliqui què representen les banderes negres i quines mesures volen prendre.
I la xifra de víctimes per violència masclista als Països Catalans arriba a 12.645.
Han augmentat també les denúncies per violència masclista en un 15% a les Illes, un 14% al País Valencià i més d'un 21% a Catalunya.
I al tema del dia tenim Carme Errant, del col·lectiu Ronda, per parlar sobre la posada en pràctica de l'article 155.
Xoc de legalitats, legitimitat democràtica i política o la vulneració de drets fonamentals són els temes que tractarem.
Carles Puigdemont considera anar al Senat a mostrar al·legacions contra l'aplicació de l'article 155.
Sembla ser que des del govern i del seu partit hi donen suport. El president de la Generalitat estaria disposat a compareixer a la Cambra Alta de l'Estat per defensar l'autonomia de Catalunya aquest dijous. Puigdemont té dret a defensar-se davant l'aplicació de l'article, tot i que serà un discurs únic sense interlocutor, ja que no hi ha dret a rèplica. Segons fonts del govern, la idea del president és donar un cop més a la imatge d'obertura al diàleg fins a l'últim moment.
I al mateix dia el Parlament celebrarà un plenari per donar resposta a l'aplicació de l'article 155.
Del qual encara no se'n saben els horaris, amb la intenció que es puguin alternar les sessions a les dues cambres. Així que el ple del Parlament podria celebrar-se dijous al matí i deixar les votacions de les resolucions per divendres, el dia que el Senat aprovarà les mesures de suspensió de l'autonomia. Una de les incògnites més grans al voltant del ple del Parlament és si els grups independentistes faran una proposta per sotmetre la suspensió de la declaració d'independència a votació.
I el nucli dur del PDeCAT amb Marta Pascal i Artur Mas al capdavant estaria pressionant el president perquè no declarés la independència.
Les pressions al president, de fet, venen de banda i banda. Per una part, del seu propi partit, amb l'expresident Mas al capdavant, podria estar fent el possible per tal que el president no proclamés la independència, mesura que republicans i copaires exigeixen immediatament a Puigdemont. La direcció del PDeCAT apostaria per mantenir la unitat sobiranista i continuar en sintonia amb els comuns per tal de defensar les institucions catalanes davant del 155. Però s'oposaria a una declaració formal d'independència.
Mentrestant, ahir al vespre, els treballadors de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals es reunien en assemblea per rebutjar la intervenció dels mitjans de comunicació públics.
Després de la reunió, els professionals de la ràdio i televisió pública catalanes van decidir que no acatarien les decisions d'una directiva imposada des de Madrid. En un comunicat, els membres de la corporació han deixat per escrit que no reconeixeran l'autoritat de cap directiva que no sorgeixi del Parlament de Catalunya, institució a la qual es mantindrà lleials.
A tot això, la intervenció dels comptes de la Generalitat està afectant més de 10 milions d'euros en ajudes al sector social.
El bloqueig de les finances de la Generalitat per part del Ministeri d'Hisenda bloqueja les ajudes públiques a més de 300 entitats de lluita contra l'exclusió social, com ara el Banc dels Aliments, la Reus Fundació, Acció Escolta de Catalunya o l'Associació contra l'Anorèxia de Bulímia. Ferran Busquets, director de la Fundació Arrels, dedicada a l'atenció de les persones sense llar a Barcelona, ens explica com els afecten el seu cas.
Significa que en el nostre cas més concret i més material són 18.000 euros menys en el nostre pressupost. Això fa que nosaltres haguem de dedicar esforços a reconduir o ajustar altres partides per fer això. Hores que hauríem de dedicar a millorar la nostra atenció són hores que dediquem a una cosa totalment innecessària, que és reconduir això. L'altra qüestió és que, clar, estem ara ens ha passat en aquesta partida i la incertesa que et genera com una entitat, en aquest sentit les entitats que sempre estan rebent per part de l'administració, és com podem, en què més ens afectarà. i en què més haurem de patir en un futur en altres subvencions, per exemple, que queden pendents d'assignar. I aquesta incertesa jo penso que és el que seria el més greu.
El bloqueig també afectarà els 1.800 treballadors d'aquestes entitats, a part del més d'un milió de persones que se'n beneficien.
I Anonymous realitza un nou atac informàtic a les institucions espanyoles en el marc de l'Operació Catalunya.
El grup hacktivista ha anunciat que no cessarà els atacs informàtics a la xarxa de l'executiu espanyol mentre continuïn els presos polítics. Així ho anunciava en un tuit després que ahir la nit fes caure el web del Centre Nacional d'Intel·ligència, el CNI. Els ciberactivistes han atacat també la web de Turespanya o Turespany.es, l'organisme públic de l'estat espanyol dedicat al turisme. Els activistes també han aconseguit i divulgat correus electrònics i telèfons de membres del govern, en el que han qualificat l'inici de la fase 2 de l'Operació Catalunya.
I diversos centres de defensa de la República han cridat demà al vespre a declarar la República des dels balcons. Ara tanquem el bloc del procés. Els Països Catalans ocupen els 9 punts turístics amb més grau d'ocupació aquest mes de setembre.
Les Illes Balears són la principal destinació de l'estat espanyol pel que fa a no residents. Tot i que hi ha hagut menys pernotacions que el setembre de l'any passat, Catalunya ocupa la tercera posició amb un augment de més del 4%. El País Valencià va en cinquena posició, però en tercera pels turistes residents a l'estat espanyol.
Arreu dels Països Catalans han augmentat els preus del turisme en relació a l'any passat. Uns 7,3 punts a Catalunya, 7 al País Valencià i 6,8 a les Illes Balears.
Pel que fa al grau d'ocupació, que és el percentatge de total de l'oferta hotelera que s'ha omplert durant el mes de setembre, les Illes Balears han omplert gairebé el 85% de les places, poc més d'un 73% al País Valencià i poc més del 69% a Catalunya. Tot i això, les ciutats amb el màxim percentatge d'ocupació es troben als Països Catalans, sobretot a les Illes i al Principat.
Aquest tema turístic té uns efectes econòmics i mediambientals adversos, com per exemple l'augment dels preus dels pisos de lloguer.
L'augment dels preus del lloguer a Catalunya s'han disparat durant el segon trimestre d'aquest any, i no només a la ciutat de Barcelona, on aquests primers 6 mesos de l'any han estat un 12% més cars que durant els mateixos mesos de 2016, sinó que la pujada de preus es generalitza al conjunt del Principat, pujant un 10,5% respecte al mateix període de l'any passat.
Això significa que les polítiques públiques de moment no estan donant els resultats esperats, i això es deu sobretot a la davallada de l'oferta de lloguer.
Hi ha menys habitatges en oferta que en anys anteriors per diversos factors i també perquè una part del lloguer residencial es destina a usos turístics perquè són més rendibles, però sobretot per la pressió de la compra que fan algunes immobiliàries en casos d'especulació, sobretot a la ciutat de Barcelona, o també a l'augment de pisos buits que no són al mercat o la gran cartera d'habitatges que van quedar a mans dels bancs, entre altres coses.
I 14 platges dels Països Catalans reben la bandera negra del grup Ecologistes en Acció per contaminació i mala gestió de l'ambient natural.
6 platges valencianes, 6 de catalanes i 2 d'illenques són les que han rebut aquesta distinció pejorativa que Ecologistes en Acció estableix per denunciar el mal estat o la mala gestió de l'ambient natural coster. Hem parlat amb Eloi Nolla, membre del col·lectiu, que ens explica per què serveixen les banderes negres.
Si hi ha una bona gestió del litoral, donem amb determinats indrets donem platja verge i és com una mena de incentiu o premi, i si veiem que la gestió no és l'adequada, doncs li posem una bandera negra. Bandera negra en si el que ve a ser o a pretendre ser és una manera de protegir el nostre litoral, no? Una manera de denunciar els punts negres del nostre litoral que, degut doncs, a l'activitat empresarial o a la mala gestió d'alguns municipis, repercuteix en una petjada ecològica en la nostra costa, en el nostre litoral. Doncs el que pretenem és que els llocs assenyalats, les administracions assenyalades per la seva mala gestió amb aquests espais se corregeixi. La nostra humil aportació a la consciència de la gent i a cridar l'atenció en els governants i a les empreses que provoquen aquests impactes en el nostre litoral.
La gestió negativa de la costa no es deu sempre a una institució pública, sinó que sovint les platges o riberes estan segrestades per empreses privades que les exploten fins al punt que la biodiversitat pròpia de cada ambient no pot seguir desenvolupant-se amb normalitat, com és el cas de les banderes negres que han caigut a les costes tarragonines. Ens ho explica Eloi Nolla.
Vam fer esment de la gestió que fa Repsol en el Gaià, perquè és un riu que té segrestat des dels anys 70 i que impedeix que faci el seu curs natural i que arribi a la seva desembocadura de la forma que l'hauria de fer qualsevol altre riu. Em sembla que és l'únic en tot l'estat espanyol que no desemboca la mar, o que no desemboca en algun lloc, perdó. I l'altre que denunciem és la gestió de flix en tot el que és la neteja del pantà, no? I en tot el que és les instal·lacions de la famosa fàbrica centenària que vol plegar a finals d'aquest any. Els episodis de contaminació que ha sofert aquella zona, l'estat econòmic en què deixarà la Ribera d'Ebre i d'alguna manera també el secretisme i la mala praxis que hi ha hagut en aquest indret.
Dues de les platges amb una pitjor gestió als Països Catalans són les que es troben a l'illa de Mallorca, enmig del Parc Natural de la Serra de Tramuntana. L'estat de les platges és tan greu que un representant del Comitè Nacional Espanyol del Consell Internacional de Monuments i Llocs Històrics i Artístics adverteix que la Declaració de Patrimoni de la Humanitat de la Serra de Tramuntana podria estar en perill.
Hi han sigut 12.645 les denúncies de víctimes de violència masclista als Països Catalans durant el segon trimestre d'aquest 2017.
Aquestes són les dades del Consell General del Poder Judicial de l'Estat Espanyol, que no inclouen les dades de la Catalunya Nord ni de la Franja. Han augmentat també les denúncies per violència masclista, un 15% a les Illes, un 14% al País Valencià i més d'un 21% a Catalunya, segons aquest mateix informe i en relació al mateix trimestre de 2016.
L'informe també publica el nombre de dones víctimes de violència masclista per cada 10.000 dones.
La ràtio a les Illes Balears és la més alta de tot l'estat espanyol, amb 26,3 dones per cada 10.000. Són 21,4 al País Valencià i 14 a Catalunya. D'acord amb les dades de Feminicidio.net, en el que portem d'any ja són 14 a Catalunya, 7 al País Valencià i 1 a les Illes, i cap a la Franja. Pel que fa als feminicidis als Països Catalans, sense comptar tot això la Catalunya Nord. També hi ha un cas en investigació al País Valencià, que d'aquests 22 assassinats, només 10 formen part de les xifres oficials.
Els breus.
Crisi en el pacte del govern de l'Ajuntament d'Alacant per la imputació de l'alcalde socialista Gabriel Echevarri.
L'equip de govern format pel Partit Socialista, Compromís i Guanyar Alacant obre un cicle de diàleg per reiniciar el pacte de govern de la ciutat després que l'alcalde Echevarri fos imputat per irregularitats en la contractació en la Conselleria de Comerç que ell ocupava. Aquest fet posa sobre les cordes un pacte de govern que havia posat fi a més de 20 anys de l'alcaldia del Partit Popular. Tot i així, els partits afirmen que s'asseuran a parlar per renegociar l'acord i veure com es pot mantenir un govern d'esquerres a la ciutat.
Partits polítics i sindicats presenten un projecte comú per a un finançament més just al País Valencià.
Comissions Obreres, UGT, Partit Socialista, Compromís i Podem han llançat un manifest unitari i un portal web on fan una denúncia conjunta de tots els inconvenients que plantegen els desequilibris en les finances valencianes. Així doncs, teixint un text comú i transversal, l'objectiu dels partits i sindicats és defensar una mateixa proposta a la manifestació del següent 18 de novembre.
El govern balear congelarà l'ecotaxa turística davant la temporada baixa i la duplicarà durant l'estiu.
Així ho ha decidit la Conselleria de Turisme, que portarà la decisió al govern aquest divendres, que és quan s'aprovarà l'avantprojecte de la partida de pressupostos per l'any que ve. Des del seu naixement, que l'ecotaxa ha estat marcada per una forta polèmica per crítiques dels col·lectius ecologistes que critiquen tant l'aplicació de la taxa com els projectes finançats amb els diners recaptats.
L'expresident del govern balear, Jaume Mata, serà jutjat el 7 de novembre per les peces 13 i 14 del cas Palmarena.
La Fiscalia i l'Advocacia demanen un any i 6 mesos de presó per a Mates i una inhabilitació per un total de 17 anys per la peça 14 del cas, que investiga el patrocini del Mundial a través d'un conveni presumptament irregular de 350.000 euros. Divatur a l'agència Nimbus. Pel que fa a la peça 13, relacionada amb la contractació de la campanya de publicitat d'aquest campionat, la Fiscalia no l'acusa perquè considera que no es va produir cap delicte. Tot i així, l'advocacia ha citat l'exgerent Divatur, Raimund de l'Avern, al qual, després d'haver confessat, li demanen una pena de 900 euros de multa.
La Generalitat Valenciana anuncia un pla de protecció d'emergències per als municipis en despoblament.
El president Ximo Puig ha anunciat una inversió de 12 milions d'euros per la creació de diferents unitats de prevenció de riscos, que es constituiran a través de l'esforç conjunt entre el Servef i l'Agència Valenciana de Seguretat i Responsabilitat davant de les emergències. Les unitats estaran formades per 4 persones que es dedicaran a atendre emergències bàsiques a més de 240 pobles en perill de despoblament.
Tema del dia.
Avui entrevistem Carme Herranz. Ella és membre del col·lectiu Ronda i ho fem perquè ens expliqui tot el que s'amaga darrere d'aquest article 155 que s'aplicarà per primera vegada en la història de la Constitució espanyola del 1978. Benvinguda, Carme.
Hola, bon dia, què tal?
El 155 no s'havia aplicat mai, no? I deixava també... deixava també molt d'espai a la interpretació.
Sí, és un article inèdit, d'alguna manera. És un article que porta allà des de l'any 78, però estava per estrenar, com si diguéssim.
Doncs mira, quina sort que l'estrenarem nosaltres. Com funcionarà l'aplicació d'aquest article? Una mica el procés, no? Hem vist que el Congrés ha hagut de proposar-ho al Senat, el Senat es reunirà divendres. Com serà després d'això?
Bé, doncs, si anem una mica a l'origen de l'article, aquí la qüestió és que el govern és qui ha plantejat al Senat com aplicar-ho. Per tant, d'alguna manera, pel que veiem que ha fet el govern és interpretar l'article, establir quines mesures a partir d'aquesta seva interpretació vol aplicar, portar-les al Senat perquè les aprovi, i a partir d'aquí tot torna una mica a les mans del govern, pel que hem vist. És a dir, aquesta aplicació posterior torna la pilota a la teulada del govern central. Quan parlo del govern, parlo del govern central. Per tant, el Senat aprova, efectivament, però després tot torna a ser, diguéssim, conduït per la Moncloa.
El govern que té el poder executiu... té legitimitat per fer la interpretació d'una llei? No hauria de ser el Poder Judicial que fes això?
Bé, el poder Judicial és qui aplica les lleis i per aplicar-les, clar, les interpreta. El que passa que, clar, aquí estem parlant de la Constitució i estem parlant d'un article de la Constitució que, efectivament, a partir d'un supòsit de fet que la pròpia Constitució recull, doncs permet que el govern, i això ho diu l'article 155, el govern central, pugui donar instruccions a les autoritats de les comunitats autònomes. Per tant, aquesta facultat ve directament de la pròpia Constitució, del propi article 155. El que falla, segurament, o el que és molt més discutible, és la base perquè el govern pugui fer això, per una banda, i en segon lloc també com aquest poder donar instruccions, que és el que diu l'article 155, com aquesta facultat de donar instruccions s'està portant o s'anuncia que es portarà a la pràctica, perquè del que sembla és que aquest donar instruccions en realitat ha anat com uns quants passos més enllà i no parlem ja, o no veiem que la idea sigui donar instruccions, sinó substituir el govern, substituir o poder censurar l'acció del Parlament, substituir els Mossos d'Esquadra, intervenir als mitjans de comunicació públics. Clar, això, si tu llegeixes l'article 155 on diu el govern podrà dar instruccions i després llegeixes els documents de la Moncloa que el que plantegen és això, sembla que s'ha anat molt més enllà del que preveu la Constitució.
Precisament, aquestes intervencions que al final són aquesta proposta que ha fet el govern de l'Estat espanyol i que sembla que serà el que s'aplicarà a partir de divendres, aquestes instruccions o aquesta manera en què s'aplicarà el 155 xoca amb altres articles de la mateixa Constitució o de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, per exemple?
De l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, clarament. És a dir, aquí hi ha molts experts en dret constitucional, professors, professores, catedràtics de dret constitucional, que han apuntat en aquesta línia. És a dir, aquestes decisions que el Senat prendrà i que tornaran, com dic, a mans del govern central, vulneren l'Estatut. És a dir, l'Estatut és qui diu que el president de la Generalitat és qui pot dissoldre el Parlament, qui pot convocar eleccions. L'Estatut és el que regula l'acció de govern i l'acció legislativa del Parlament, i amb el que s'està fent s'està vulnerant o xafant, diguéssim, l'Estatut. I, insisteixo, a l'article 155 no està dient que hagi de treure l'autogovern, que hagi de borrar l'autogovern, sinó que està dient que amb unes determinades finalitats, que si voleu ara en parlem una mica, es podran donar instruccions. Però és que no s'està ni donant l'oportunitat de veure si aquestes instruccions es compleixen bé, en tot cas, a més, haurien de ser instruccions concretes per supòsits concrets. La idea, el concepte d'instrucció, sembla que sigui algo molt material, molt concret, però no, és a dir, ni tan sols es preveu que això pugui fer-se, sinó que directament es passa per sobre de tot això i es va de forma generalitzada a substituir el president, a poder dissoldre, que sigui el president del govern central qui dissolgui el Parlament, qui convoqui eleccions, qui des de Madrid es controli l'acció legislativa del Parlament. Això és especialment greu, en la meva opinió. És a dir, el Parlament té la facultat de dictar normes en els àmbits de les competències de l'Estatut. Això s'està com predeterminant, que com que això no es farà bé, doncs ho faran. És a dir, una idea de censura o de control que passa més al govern espanyol, no al Senat, que és una altra cambra legislativa, elegida, representativa, sinó directament al govern, al poder executiu. Realment hi ha molts salts entre el que per lògica hagués hagut de ser l'aplicació del 155 i el que acaba veient-se que volen fer.
Precisament, parlaves d'unes finalitats que té el 155 i volies comentar-les, si ho vols afegir.
Sí, és a dir, el 155 té dos paràgrafs. En el segon és on es parla d'aquesta idea de que es podran donar instruccions. Per tant, això ja ho hem parlat una mica. Llavors, aquest donar instruccions amb quina finalitat? Doncs amb la finalitat que preveu el paràgraf primer, que diu que pel cas de que una comunitat autònoma, 1, no complís les obligacions que la Constitució o les lleis imposen, o 2, actués de forma que atenti greument a l'interès general d'Espanya, llavors, en aquest cas, és quan es poden dictar aquestes mesures per, 1, una altra vegada connectant amb l'anterior, obligar a complir forçosament les obligacions que venen de la Constitució, de les lleis, i 2, protegir aquest interès general. Per tant, donar instruccions per això, per recuperar d'alguna manera la legalitat, és aquesta idea que efectivament va dir Rajoy, recuperar la legalitat, o 2, protegir l'interès general. Clar, si això ho trasllades a les finalitats que en els documents de la Moncloa, en el que va explicar Rajoy i després van fer aquell briefing, aquella explicació, en el que es parla de diverses coses més, és a dir, sí que es diu tornar a la legalitat, d'acord, això sí que estaria directament relacionat amb el 155, tornar a la legalitat. Llavors hem de veure si les mesures concretes, aquestes instruccions, tenen aquesta finalitat. Però això sí que connectaria amb el 155. Però després Rajoy també va esmentar tres coses més. Una és recuperar la normalitat i la convivència. Jo crec que això va molt més enllà del que diu l'article 155, ni tan sols per la idea d'interès general. La normalitat i la convivència són uns conceptes com molt ambigus, no? Una altra de les coses que va dir era continuar amb la recuperació econòmica. Aquí ja comencem a barrejar coses molt més enllà de l'article 155. I després el tema de les eleccions, que entronca directament amb el que deien abans, de que li ha tret aquesta funció al president de la Generalitat i se l'ha agafat, com si diguéssim, al govern central. Per tant, les dues finalitats del 155 són com molt més restringides, estretes, concretes. En canvi, el que s'ha decidit i el que es diu que es fa com a l'engròs, s'amplia. I això és el que molts professors, professores de Constitucional, gent de l'acadèmia, estan dient que la pròpia aplicació del 155 que pretén el govern és inconstitucional. És, diguéssim, com una gran contradicció, no? És a dir, volen recuperar la legalitat i el respecte a la Constitució, i l'aplicació que fan d'aquest article de la Constitució resulta, que diuen els experts, que és inconstitucional perquè es passa d'ampliar, es passa de frenada, com si diguéssim. Llavors, realment és bastant boig.
Precisament comentaves, no?, que una de les conseqüències que tindrà aquesta aplicació del 155 és que hi haurà un control de què pot legislar i què no pot, bueno, què pot executar el Parlament, què pot decidir, no?, que hi haurà des del govern de l'Estat espanyol un control del govern català. Això comentaves que és un salt en l'aplicació del 155 que ha anat més enllà. I precisament, a més, el que passarà és, no, que el govern del PP, que és qui està en el fons al capdavant de l'estat espanyol, passarà a governar una comunitat autònoma on només té un 8,5% dels vots. Això com pot ser que estigui inclòs dins la llei?
Bueno, clar, bueno, és que no ho està, segurament no ho està. Aquí és un dels exemples en què veiem que aquesta extralimitació en aquesta aplicació, doncs, porta a aquesta situació contradictòria. Com dèiem al principi, com que és un article inèdit, i és la primera vegada que s'agafa aquest article i es diu, bueno, ara hem d'aplicar això, vinga, donem-li contingut i portem-lo a la realitat, a lo material. Què hem de fer? Doncs, en comptes d'haver-se quedat en algú que en algun moment se n'havia parlat, quirúrgic, és a dir, d'anar a les coses concretes que es veiessin que anaven contra aquesta legalitat que dèiem, o contra l'interès general, en comptes d'anar a coses concretes, això de forma, diguéssim, fragmentària, s'ha anat a l'engròs, s'ha anat a tot. S'ha anat a tot, de forma que al final, doncs, passa, per exemple, això, és a dir, que hi ha molts àmbits propis del Parlament de Catalunya, competències i competències de la Generalitat, que segurament no tenen a veure ni amb l'interès general ni amb la legalitat, com ara s'ha dit, no? Pues, temes de benestar social, temes d'aplicació concreta de coses. És a dir, aquí no cal aquesta substitució generalitzada, però s'ha fet així, és a dir, s'ha fet, bueno, tot. I efectivament acabem trobant en el que tu has descrit.
I a més també, no, el tema de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, la intervenció, és a dir, fins a algun punt, no, s'entén que la intervenció del 155 és una cosa que va de govern a govern, no? Com pot ser que els mitjans de comunicació també entrin en aquesta partida?
Clar, és una mica tornar a la idea que dèiem abans de la lletra de l'article 155. Diu, el gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las comunidades autónomas. Clar, una cosa és donar instruccions i una altra cosa és marcar el contingut d'aquests mitjans de comunicació. I a més, quan el que diuen i posen sobre paper és que l'objectiu de fer això és perquè aquests mitjans donin una, entre cometes, informació objectiva, veraç i equilibrada. Això és entrar absolutament als continguts de tota aquesta programació. Això se'n va molt d'aquesta idea de donar instruccions, amb aquest matís que jo deia abans de la qüestió fragmentària, concreta, aïllada de coses concretes. Hi ha hagut també algun professor que he llegit últimament que parla de que si realment aquesta manera d'entrar als mitjans de comunicació, que si això és com sembla, el que hi ha, entre cometes, és una mena de depuració ideològica. També una mica amb el que dèiem abans, és a dir, s'entén que és que la informació a través dels mitjans públics estan en contra de la legalitat, que és el que es tracta de protegir, o estan en contra de l'interès general. Això és molt analitzar i molt valorar. Això, en la línia que tu deies abans també, de dir, això ho haurà de valorar algú que no sigui el govern central. Ho haurà de valorar, doncs, algú que en aplicació, també tenint en compte que aquí parlem de drets fonamentals com és el dret a la informació, la llibertat de la informació, la llibertat d'expressió, s'haurà d'analitzar amb tot aquest enfoc, no amb una mena de veto.
Cremi, quan parlem del tema dels mitjans de comunicació, se'm genera el dubte si això no seria feina d'algun col·legi de periodistes o d'algun altre òrgan, doncs això, no, que s'ocupi, doncs, de la deontologia periodística o de la pluralitat, que crec que no és el cas del govern espanyol.
Exacte, és a dir, és que el govern és un òrgan executiu polític que no ha d'entrar en aquestes qüestions que tenen un, com tu apuntaves, un contingut professional que a més està regulat, és a dir, ha de ser protegit perquè la pròpia Constitució recull com a drets fonamentals aquests que jo esmentava abans. Per tant, s'ha de posar per davant aquesta llibertat d'informació, aquest dret també a la informació, la llibertat d'expressió dels professionals, efectivament. És a dir, no ha de ser un govern el que valori tot això. I en el pitjor dels casos, com dèiem, doncs, si és que hi ha alguna actuació concreta, etc., pues, que sigui un jutjador també neutral, és a dir, com quan hi ha procediments en què es demanda un mitjà de comunicació per haver atemptat pues, el dret a l'honor, etc., és un jutge el que acaba fent l'equilibri entre els drets fonamentals en aquests casos, però no un govern amb... Insisteixo en aquesta idea de que el que pretenen és que es doni una informació objectiva, veraç i equilibrada. I qui és el govern per valorar si aquesta informació és objectiva, és veraç i és equilibrada? I aquí ja podem pensar què fa Televisió Espanyola. És que, clar, si ens posem a veure el que es fa allà, pues, és que és poc, diguéssim, poc esperançador.
Finalment, com es fa efectiu i com superen algunes oposicions que hi pot haver, per exemple, del funcionariat o de la ciutadania un cop doncs, substituït el govern i intervinguts totes aquestes competències de la Generalitat de Catalunya?
Clar, aquí és on l'aplicació de tot això doncs, començarà en el moment que hagi de començar, ja veurem, i llavors quan comenci a caminar és quan es veurà com comença a ser afectats doncs, els diferents funcionaris, les diferents conselleries, els Mossos, els mitjans de comunicació. És a dir, hem de veure, és a dir, ens hi anirem trobant. És que, com que és tan inèdit, insisteixo en la idea, com que és tan inèdit, ens hi anirem trobant. Però realment nosaltres, com a advocats en el col·lectiu Ronda, segurament tindrem moltes consultes i molts dubtes de molts funcionaris i moltes persones que treballen a mitjans de comunicació o funcionaris de qualsevol conselleria o de Mossos que diran, escolta, és que m'estan dient això, si jo faig això, faig A o faig B, què em pot passar? Doncs poden haver expedients sancionadors perquè els funcionaris estan sotmesos a poder ser sancionats per diguéssim, entre cometes, fer malament la seva feina. Clar, ara es crearà un terreny molt delicat. Més enllà de l'expedient sancionador del funcionari, està fins i tot inclús la possibilitat de que hi hagi una desobediència. Si un funcionari no obeeix l'ordre que ha rebut, és a dir, s'apropa, si tot va en aquest camí, s'apropen moments complicats per als funcionaris.
Precisament hem llegit que hi podia haver penes penals pel funcionariat que desobeís l'aplicació de l'article 155, que, com bé deies, no sabem ben què consistirà. Està dins la legalitat que un funcionari, per no obeir el que se li diu exactament, pugui anar a la presó? O això no haurien de doncs, acomiadar-lo, per exemple? No hauria de ser un procés administratiu?
Exacte, és a dir, primer, és a dir, depèn de l'entitat d'aquest incompliment, ha de començar per lo més lleu, és a dir, el dret penal és allò que com a societat tenim, és l'eina que com a societat tenim pels casos més greus i per les situacions en què realment res més ha funcionat. Per tant, en principi, això hauria de començar per un procediment administratiu, és a dir, que al funcionari doncs, se li obrís un expedient i tot això s'investigués. Ara, ja abans i ara amb el que es veu venir continuarà passant i potser més, ja abans sovint o de tant en tant hi havia funcionaris que també arribaven a tenir procediments penals depenent de l'entitat, com si diguéssim, de l'acte que hagin comès, de la gravetat de l'acte que hagin comès. A partir d'aquí, veient el panorama que tenim i veient com s'estan aplicant les lleis, doncs és possible o és molt, molt possible o bastant possible que es pretengui portar els funcionaris, i més encara a segons quins funcionaris o quin nivell de funcionaris, en aquesta via penal. Jo ja fa dies, i que aquí en el col·lectiu diem la següent idea, si això que estem parlant ho haguéssim parlat fa 6 mesos o fa un any, t'hauria dit clarament, home, no, primer va l'expedient sancionador, perquè tal, però a data d'avui, qualsevol interpretació del que ha de ser l'aplicació normal de la legalitat ja no la podem afirmar amb tanta tranquil·litat perquè estem veient que s'estan aplicant normes bàsiques, doncs des de la llei d'enjudiciament criminal al codi penal, s'estan aplicant, diguéssim, portant-les ben lluny.
És a dir, estem parlant de que, amb el que comentaves ara al final, les detencions de Jordi Cuixart i Jordi Sánchez o les declaracions de Trapero, sí, o fins i tot la repressió policial del dia 1 d'octubre podria anar en contradicció amb la pròpia legalitat espanyola.
En el cas de la presó provisional dels representants de l'ANC i d'Òmnium Cultural, nosaltres ho hem pogut analitzar amb deteniment i ens sembla que realment hi ha hagut moltes vulneracions per extralimitació de diversa normativa. Per començar, per entendre que el delicte de sedició té una sèrie d'elements i de requisits que no són els que corresponen a les conductes que ells van tenir. En segon lloc, perquè és discutible o molt discutible també si l'Audiència Nacional és competent per aquest delicte. En tercer lloc, perquè la presó provisional que s'ha acordat, els requisits que té la presó provisional, veiem amb bastanta claredat que no es complien en el seu cas. Per tant, aplicació de la llei que a nosaltres ens fa obrir molt els ulls, és a dir, ens causa gran sorpresa de dir, oi, doncs això no ho veiem gens clar. I això en el cas d'ells, de les presons provisionals dels Jordis, però podríem parlar de més coses, efectivament.
Doncs moltíssimes gràcies, Carme, per aquesta estona i per aclarir-nos també una mica com funciona aquest article que, com bé deies, està per estrenar i que sembla que es posarà en marxa ben aviat.
Has escoltat un podcast de Ràdio Terra, la veu dels Països Catalans.